És evident, ho estem dient aquests dies, ara més que mai els que estàvem preparats digitalment recollim els nostres fruits. Un dels departaments de la Generalitat que estaven més a punt, lògicament, és el que encapçala Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Tot allò que s'estava organitzant ha servit per alguna cosa. Bona tarda, és així, conseller?
Doncs bona tarda. Doncs a veure, nosaltres portem aquest departament, es va crear precisament per poder doncs, tirar endavant aquest projecte de país digital i, per tant, d'estar preparat digitalment en aquest sentit per aquesta nova era. I, evidentment, no esperàvem que hi hagués una crisi sanitària com aquesta, però, en certa manera, doncs, ens ha obligat a accelerar els nostres plans en molts àmbits en concret. Des de la resistència i la resiliència de les infraestructures, on clarament estem veient com l'ús d'internet ha incrementat de forma molt important aquestes setmanes de confinament, com també el tema del teletreball, com el tema de la ciberseguretat, perquè ha augmentat també doncs, la ciberdelinqüència. I per tant, aquest món digital, que estem veient que és més real del que ens pensàvem i que ha vingut per quedar-se.
Des d'un primer moment es va llançar ràpidament l'aplicació Stop Covid-19cat per detectar nous casos, però la més nova és Confinap. Clar, des de govern s'han fet dues aplicacions en poc temps. Ha estat dificultós? Ha estat un repte? Com ho heu coordinat tot plegat?
Doncs ha sigut un repte molt important. La veritat és que, en primer lloc, l'aplicació de salut va néixer allò de forma molt ràpida per ràpidament atacar l'arrel del problema, que era, evidentment, el nivell d'infecció que estava produint i, per tant, es va concentrar molt l'esforç en resoldre aquest problema molt concret. I Confinap, el que estem fent, bàsicament, és un procés de més maduració del que significa tota l'etapa de confinament i de postconfinament. Per tant, sobretot, és una aplicació que ha de servir per acompanyar el ciutadà, però també en els autònoms i a les empreses, durant el que acabi durant aquesta etapa de confinament total i, sobretot per preparar el postconfinament. Un postconfinament doncs, que segurament serà, bueno, segurament no segur, serà esglaonat, però que també ha de ser ordenat, que ha de ser el més ràpid que es pugui fer, més ràpidament possible amb seguretat, sense que, per dir-ho així, doncs, es produeixin nous contagis o hi hagi rebrots, i, per tant, per poder reactivar quan abans millor l'economia. I en aquest sentit, aquestes eines digitals doncs, seran imprescindibles en aquest propòsit.
És una eina útil, molt pràctica, i a més està feta d'una manera de, que n'hem parlat molt ja al pop-up de chatbots i ens interessa saber alguns detalls. De fet, aquest cap de setmana heu començat a rebre propostes de desenvolupadors, s'ha engegat una hackathon, que l'heu anomenat Hackovid. Quin seria el balanç de les propostes, conseller?
Doncs estem molt contents, la veritat. La veritat és que tenim un país amb una gent allò solidària, responsable. Mira que hem fet al llarg d'aquests dos anys altres hackatons per altres temes més concrets, de reptes de ciutats i temes urbans, de solucions urbanes o inclús també de l'àmbit smart rural, no? Per dir-ho així. Però aquesta realment ens ha sorprès perquè la vam posar en marxa divendres i vam fer aquesta crida ciutadana i en dos dies tenim ja més de 100 equips, més de 300 participants, 176 han identificat 176 necessitats que es poden resoldre i que poden ser útils pels ciutadans en aquesta etapa de confinament i de postconfinament. I, per tant, ara mateix, en aquests moments, mira, el meu director general, el Daniel Marco, el director general d'Innovació i Economia Digital, està donant el tret de sortida a l'etapa ja de desenvolupament d'aquestes solucions. Per tant, estem molt contents de com està funcionant aquesta hackathon, aquesta Hackovid, que en diem nosaltres, que aprofito per dir que si hi ha gent que vol participar-hi, encara que ja no haguem els passos que hem estat marcant, perquè havien de ser tots molt ràpids, doncs, però que aprofiti per a través de la web app confinap.cat doncs per apuntar-se i seguir la hackathon, doncs està tenint molt bona resposta i, a més, hem volgut, ja que hi ha tanta gent, doncs, allò apuntant-s'hi i ajudant en aquest sentit, ni que fos donar també uns premis a les millors iniciatives que es veuran doncs, recompensades, en aquest cas, amb uns premis de 22.000 euros per ajudar en aquest sentit doncs, també a premiar aquest esforç que han fet molts desenvolupadors i molts ciutadans per participar en aquesta iniciativa.
Ho hauran de desenvolupar, suposo, durant tota aquesta setmana, totes aquestes propostes que han fet i després, suposo, no sé quin...
Fins al dia 12.
Fins al dia 12 i aleshores hi haurà aquests premis, no? Clar, parlem una mica
La idea és sí, que les millors iniciatives s'incorporin a l'APP. Per tant, confinat, aquestes millors iniciatives, o inclús també algunes que puguin ser molt útils, encara que no hagin guanyat, doncs s'incorporin com a serveis a l'APP Confinap, que hem llançat precisament per ajudar en aquest procés de confinament i desconfinament a la ciutadania. Mm.
Parlem de Confinap, respon informacions de forma automàtica. De moment és només el web confinap.cat, però suposo que serà després als màrquets, no?
Bé, el que vam llançar divendres va ser, com que ja sabíem que quan tu puges una aplicació als markets trigues uns dies, perquè tant Google com Apple doncs, es miren les aplicacions, i a més en aquests moments, aquests dies, hi ha un cert col·lapse d'aplicacions que s'estan pujant. Com que ja preveiem que això passaria, vam decidir sortir igualment divendres amb la versió web, per tant, una web app que es diu. I per tant, l'app ja funciona, vull dir que la pots utilitzar amb el mòbil de forma normal, però funciona en funció web app. Això vol dir que ara estem pendents de que pugi el market l'aplicació per dir-ho així, els markets oficials de Google i Apple, però ja pots utilitzar l'aplicació amb normalitat a través de l'adreça web confinap.cat. Per tant, això també vull que quedi clar.
Sí.
I en aquest sentit, aquesta és una aplicació que fa moltes coses. Hi pots portar, per exemple, el certificat de mobilitat diari que et treus per anar quan has de fer desplaçaments necessaris, per portar el teu certificat de treball que t'ha donat l'empresa per poder anar a treballar si estàs en serveis essencials i, per tant, si para la policia poder-lo ensenyar. Hi ha també un assistent d'intel·ligència artificial per resoldre dubtes. Per tant, és un assistent que a mesura que la gent li va preguntant coses també va aprenent. Per tant, totes aquelles preguntes... Aquest era un dubte, una qüestió que ens hem trobat, que és que hi havia gent que tenia moltes preguntes diferents i no acabava de trobar les respostes adequades. Doncs bé, això és com una espècie de 061 virtual que et contesta les preguntes que tu li fas, i si n'hi ha alguna que no la sap, et diu que no la sap, en tot cas, i per tant, després, a partir d'aquí, ja aprèn a resoldre aquesta pregunta en el futur. Uh-huh. Per tant, intentem posar eines que ajudin al ciutadà a passar millor i a facilitar-li la vida en aquesta etapa de confinament i de postconfinament, i aquí vindran més serveis. Per tant, ja anuncio que, sobretot per l'etapa de postconfinament, sobretot quan podem començar a fer testos, temes també immunològics, segurament molts d'aquests serveis veurem com també ens ajudaran per ajudar que aquesta etapa de desconfinament es pugui fer doncs, ordenada, amb més seguretat, es pugui fer també doncs, garantint absolutament també la privacitat de les persones, etcètera.
Aquests dies també s'està parlant molt del tema de les dades, n'estem parlant aquí molt nosaltres, no? El tema que és important saber la geolocalització de les persones, però també és important que hi hagi anonimització, és a dir, que hi hagi privadesa de les dades. Suposo que amb això també hi esteu treballant, no?
Escolta, hi ha moltes coses amb molts serveis que no cal la geolocalització i que es poden fer amb sistemes molt menys invasius. Per exemple, no d'utilitzar el GPS, es pot utilitzar el Bluetooth en molts àmbits, i això dona, diguéssim, més garanties de privacitat en aquest sentit. Per tant, el que hem de pensar és que aquí no podem estar ni a un extrem ni a l'altre. No es pot estar en l'extrem, per mi, que significa, per exemple, el model xinès o el que han aplicat en determinades latituds asiàtiques, on clarament allà tenen una cultura diferent respecte a la seva privacitat que la nostra. Per tant, nosaltres no podem... El que serveix allà potser no serveix de la mateixa manera aquí, per tant, hem d'adaptar-ho, però tampoc podem anar a l'extrem, a l'altre extrem, que és el que jo no cedeixo ni una sola dada, perquè a vegades ho explico, de la mateixa manera que som molts de nosaltres donants d'òrgans, i si ens passés mai alguna cosa, ens moríssim, doncs voldríem que els nostres òrgans servissin per salvar vides, doncs també hem de saber que donar dades també pot salvar vides. I per tant, que... En aquest sentit, hem de ser capaços de trobar aquest equilibri. Aquell equilibri d'aquelles dades que podem donar i que hem de donar perquè ajuden al bé comú i que ens permeten per desenvolupar serveis que ens ajuden a tots i fer-ho amb garanties, garantint la privacitat, garantint l'anonimització, que evidentment no siguin utilitzades evidentment per controlar les persones. Per tant, hem de trobar aquest equilibri. Jo crec que Europa pot fer aquesta tasca, que segurament hem de definir aquest model, almenys des de Catalunya ja ho estem fent. Vull recordar que el govern de Catalunya va aprovar, ara fa uns mesos, una carta de drets i deures digitals, precisament per protegir digitalment els nostres ciutadans, però a la vegada ser útil digitalment en aquest sentit. I és possible això. Hi ha tecnologies que ens ajuden a fer això. Per exemple, la tecnologia blockchain, la tecnologia de registre distribuït, ens permeten implementar solucions. I, per tant, pel que fa al govern de Catalunya respecte, sempre mirarem de tenir aquesta doble mirada. La mirada, diguéssim, de que els serveis digitals i la tecnologia digital ajudi les persones i, a la vegada, li garanteixi al màxim la seva privacitat i la seva anonimització a l'hora d'utilitzar aquestes tecnologies.
I també hi ha una clara aposta des de la Generalitat per les dades obertes, no?
Bé, aquest és també un element important. De fet, això ja fa anys que hi treballem i que va en aquesta mateixa línia. Hi ha moltes dades que no contenen dades personals, però són dades agregades que poden ser útils per desenvolupar després serveis i que les hem de posar a disposició de la ciutadania i a disposició de les empreses perquè puguin fer recerca, perquè puguin crear nous serveis que puguin ser útils per la ciutadania. No? Per tant, insisteixo, jo crec que no hem de ser talibans en un sentit ni en l'altre. Crec que hem de buscar aquest equilibri que ens permeti tenir una societat que aprofiti el progrés de les tecnologies digitals, que l'aprofiti pel bé de tothom, que l'aprofiti per generar aquests serveis que ens permetin poder aportar una vida digital més eficient i que ens ajudi a solucionar problemes i també generar riquesa, però que a la vegada sigui el màxim de respectuosa possible amb la nostra vida personal, amb les nostres dades personals, etc. Aquesta és una miqueta la filosofia que jo crec que des de Catalunya intentem projectar i que crec que és el paradigma del que hauria de ser aquesta Europa de les llibertats, dels drets fonamentals, però a la vegada del progrés tecnològic.
I sobretot solidaris amb les dades de salut, que és una mica, diríem, el lloc més important, no? Ja per acabar, conseller, quina seria la seva aposta com a millor sistema per fer videoconferències, ara que aquests últims dies n'hem provat de tantes maneres? Estem fent aquí tutorials de, no sé, per exemple, WhatsApp, House Party, Instagram Direct, Hangout, Meet, Teams, Zoom, Jitsi... Quina seria l'aposta del conseller?
A veure, depèn. Jo, a veure, per exemple, per si hagués de buscar una solució corporativa, doncs clar, aquí donar marques... clar, aquí hauríem de primer discutir entre software propietari i software lliure, no? I per tant, aquí ja tindríem una primera discussió, en aquest cas. Llavors, jo clarament sempre he sigut partidari que sempre les dues, tant el software lliure com el propietari, són bons en diferents entorns. Per exemple, en una gran corporació, doncs és molt probable que haguem d'optar per una solució en la qual doncs, hi hagi una empresa que ens provés el servei, perquè quan està en joc doncs, grans volums i necessites, per dir-ho així, tenir una solució clau en mà, doncs buscar solucions propietàries, hi ha empreses que proporcionen. Puc posar doncs, l'exemple que en el cas de la Generalitat doncs, utilitzem, en aquest cas, Microsoft Teams o també solucions de Cisco en aquest sentit, però vaja, això són dos exemples concrets. Però vull dir, en el cas, per exemple, de solucions més ciutadanes, per exemple, nosaltres, com a grup polític, ja fa des de que tenim gent a l'exili, utilitzem Jitsi com a solució de... Hem estat utilitzant durant molt temps Jitsi per fer videoconferències, em sembla una bona solució. Zoom també és una bona solució per fer reunions i ordenar reunions. Però vaja, les que has anomenat tu, doncs, també segurament des d'una perspectiva més lúdica, també totes són bones. Cadascuna té les seves avantatges i inconvenients, i segurament que internet podreu trobar un rànquing de quines s'atenen millor a les necessitats de cadascú. Si són, per exemple, doncs, trobades més massives, menys, on vols garantir més la privacitat, on apostes més per solucions de software lliure... Vull dir que...
S'ha de mirar la lletra petita també, però he de dir que ens n'estem donant molt compte aquests dies a Catalunya de cadascú quin senyal té, no? Perquè a vegades no sabem quin internet ens arriba a casa i ara quan fas una videotrucada d'aquestes comences a adonar-te que... No sé si el 5G serà la solució a tot això.
Els, perdona?
El 5G resoldrà tot això, les deficiències
sí,
de comunicació?
Correcte. Home, el 5G millorarà moltes coses, perquè per començar la baixa latència permetrà que no anem en tant retard. Si t'hi fixes ara, sovint en moltes connexions hi ha un petit retard. I per tant, des que parles fins que els altres ho senten i a vegades veus que la imatge i el so doncs no van allò del tot acompanyats, això amb el 5G segurament ho resoldrem. Per tant, aquí la baixa latència tindrà la immediatesa, per dir-ho així, serà molt, molt important, i sobretot pels mitjans de comunicació. Aquell delay, ara a vegades ho veiem, quan fem una entrevista amb algú que allò que em diuen que no està al plató, doncs des que la periodista fa la pregunta fins que la persona contesta, a vegades passen allò darrere 2 segons, no? Doncs aquí segurament serà tot molt més immediat, no?
De totes maneres, potser s'endarrerirà una mica, no? Perquè amb tot el que ha passat, l'aplicació del 5G se'n veurà afectat, no? Perquè s'han endarrerit coses també, no?
Bé, esperem que no, perquè jo crec que si una cosa hem pres consciència és que les infraestructures de telecomunicacions han sigut imprescindibles per poder portar millor aquesta crisi. I posaré 3 exemples. Si us hi fixeu, la meva primera gran preocupació quan va començar el confinament va ser sobretot que les xarxes de telecomunicacions aguantessin, perquè vam veure increments en les xarxes del 50 i 80% els primers dies. I això, ara que parlem a vegades que els sistemes es col·lapsen, i no precisament el de telecomunicacions, però estem veient, per exemple, amb els sistemes sanitaris, etc., quan hi ha una crisi, doncs he de dir que el sistema de telecomunicacions del país, de Catalunya, ha aguantat prou bé. I, a més, aguantarà. I, per tant, això, tant pel que fa al teletreball, com pel que fa a la formació online, com pel que fa als àmbits de comunicació, com també pel que fa a referència a l'oci digital, que ha sigut tan imprescindible aquests dies perquè moltes famílies a casa, amb els nens a casa, tinguessin moments de distracció, i per tant poder portar millor aquest confinament. Fixeu-vos lo important que han sigut les xarxes de telecomunicacions, aquesta infraestructura que clarament doncs hi hem de continuar invertint. Hem de continuar invertint i hem de continuar desplegant la fibra òptica. Hem de continuar fent que el desplegament doncs, del 4G al 5G no retrasar-lo, per tant, al contrari, accelerar-lo, perquè ha sigut imprescindible. De fet, les empreses que estaven millor preparades per la digitalització, que s'havien digitalitzat, que estan en entorns de sectors tecnològics, estan patint molt menys la crisi que segurament sectors que no estaven digitalitzats.
Sí, ens hem digitalitzant a marxes forçades, totalment, sí, sí.
Correcte. Per tant, des d'aquesta perspectiva, m'agradaria posar en valor. Ja sé que, evidentment, en un entorn en el qual avui doncs, hi ha gent que s'està morint i per tant, la primera prioritat ha de ser absolutament l'àmbit sanitari i atendre la gent que està doncs, patint el coronavirus en primera persona, i això és la primera prioritat del govern. Però és veritat que també hem de pensar en l'economia, hem de pensar en com ens ho fem i ens ho farem per sortir d'aquesta crisi, i com durant aquesta etapa de crisi, doncs aquelles empreses que havien fet els deures, aquelles administracions que havien fet els deures, han pogut doncs, continuar fent la vida el més normal possible, i això ha estat en gran mesura gràcies a les xarxes de telecomunicacions i, per tant, als serveis digitals.
D'acord, doncs, conseller, moltíssimes gràcies. Ha sigut molt interessant perquè eren molts temes que fa dies que volten sobre el tema de la digitalització i, per tant, ens ha agradat poder parlar amb vostè. Gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i, en definitiva, escolta, hem de sortir d'aquesta crisi i hem de, a més, un cop en sortim, aprendre del que ha significat per, primer, evidentment, doncs, no repetir errors i per aprofitar d'entendre cap al món el que anem i en aquest sentit jo crec que això serà una experiència important que haurem viscut en aquest sentit. Que n'aprenguem, que al final també de les males experiències també n'hem d'aprendre.
Sí, estem aprenent moltíssimes coses. Gràcies, adeu.
Adéu-siau.